món possible, amb Olga Rodríguez.
Benaurats els humils, perquè posseiran la terra. Benaurats els qui tenen fam i set de justícia, perquè seran saciats. Benaurats els que s'esforcen per la pau, perquè seran anomenats fills de Déu. Això diu l'Evangeli, text sagrat per als creients cristians. Un contingut que, sense referències a Déu ni a la religió, perfectament té cabuda en una filosofia de vida basada en la justícia social, l'empatia, la solidaritat, els drets i la pau. Els pilars d'aquest món possible que volem construir. A partir d'aquest text evangèlic, les benaurances, que formen part de l'anomenat Sermó de la Muntanya de Jesús de Natzaret, el filòsof i teòleg Francesc Torralba ha elaborat el fil conductor del seu últim llibre, titulat Benaurances per agnòstics. Es tracta d'un seguit de cartes entre dos antics amics d'escola que es retroben molts anys després i debaten i analitzen diverses qüestions humanes i divines des de les seves respectives posicions. Un es confessa creient i l'altre agnòstic, però respecten la posició de l'altre i s'enriqueixen amb el diàleg. Tan fàcil i tan complex, oi? Francesc Torralba, benvingut.
Gràcies, doncs sí. Tan fàcil aparentment, però tan complex, perquè a vegades no som capaços d'escoltar la posició de l'altre, d'entendre les seves raons, de veure els seus motius, i el desqualifiquem d'entrada. I aquest diàleg entre posicions diferents és molt necessari i poc habitual en el nostre món, a tots els nivells, religiós, polític, social. I aquest epistolari intento reproduir això, de dos antics amics que davant de la qüestió de Déu i de la fe tenen posicions diferents i miren de dialogar civilitzadament.
Resulta enriquidor, no? És interessant i és intel·ligent, no? Però no és habitual, ho diu vostè, perquè vivim en un món on tendim a envoltar-nos de gent que pensa com nosaltres, que no ens rebatrà mai els arguments ni les creences que tenim apreses, no?
Sí, tendim a fer cercles tancats, endogàmics, i això ens empobreix molt, perquè el que ens estimula intel·lectualment és trobar-nos amb algú que pensa molt diferent, perquè això ens obliga a pensar si realment el que pensem té profunditat, és versemblant, té arguments. En canvi, quan sempre parlem amb els que creuen, pensen, opinen com nosaltres, ens envendrim. Ja no cal donar raons, ja no cal buscar. I això ens empobreix. I els diàlegs més bonics que he tingut són amb persones molt diferents, en tots els nivells, social, política, econòmica, culturalment. I això crec que és un enriquiment impressionant i et permet ser molt més relativitzes molts elements i després et permet ser molt més tolerant amb les posicions de l'altre i dogmatitzes molt menys. I en canvi la tendència de la societat és polarització, és maniqueïsme, és tu no ets dels meus, fora, no vull saber res, esmena la totalitat. Hi ha els elements de veritat que hi ha en la posició aliena. Això rarament ens n'oblidem, no?
Ho estem veient molt. És recent, no? Les coses que han passat recentment a la vida política, no? Veiem com, doncs això, o ets dels meus o estàs contra mi. I no té per què ser realment això. Per això aquest intercanvi epistolar, que és el llibre, des de punts de vista, dos punts de vista tan diferents, resulta engrescador, perquè un fa reflexionar l'altre sobre les seves idees, sobre les seves creences, fins i tot introdueix dubtes, que això és molt important, no? Serveix molts cops per enfortir també les idees pròpies. Les discrepàncies estimulen a pensar, no?
Sí, i el dubte té un valor higiènic, és a dir, el que no dubta mai, a vegades és perquè ha aprofundit molt poc o perquè no es vol posar en situació de qüestionament, però especialment en les qüestions de fe, el dubte sempre està allà. Serà veritat el que crec? Hi haurà una vida eterna? Hi ha un judici? Trobaré els éssers que he estimat en un altre món i en una altra vida? Això són dubtes que són més que legítims, perquè entrem en un territori del misteri, no? En canvi, el que tot ho té clar, evident, sabut, generalment és perquè ha aprofundit poc,
perquè
ha eixamplat poc la ment, no? Per això la fe està molt a prop del dubte. I l'agnòstic també en algun moment pot pensar, i si hi hagués Déu? I si hi hagués una vida eterna? I si realment no estem sols? També pot ser que en algun moment donat es produeixi aquesta pregunta. Però llavors el dubte activa el diàleg. En canvi, la rigidesa, la seguretat, sobretot el dogmatisme, avorta qualsevol diàleg. Perquè què m'has de dir tu que jo no sàpiga? Aquest és el problema, no? I llavors el que hi ha és un diàleg que només vull convertir l'altre. I en aquest epistolari, jo, que sóc creient, he volgut dibuixar un agnòstic amb múscul i amb intel·ligència, no? I no algú que el vull convertir i portar-lo al meu molí, sinó que les seves preguntes han de ser considerades, han de ser ateses, i en ocasions hem de reconèixer que no tenim respostes.
Jo, les persones que he vist amb un pensament més fort i més profund, moltes vegades són persones que no són creients, però que han reflexionat sobre tot això, no? I han arribat a la seva conclusió, però han reflexionat.
Sí, en efecte, a veure, la intel·ligència no és patrimoni ni dels creients ni dels agnòstics, eh? Jo conec persones molt intel·ligents en el camp de les creences, però molt intel·ligents, i al revés. Per tant, la intel·ligència no permet fer el salt de la fe. Hi ha persones que fan el salt de la fe i esperen arguments. No trobaràs mai un argument decisiu, un argument concloent, no? Però, per altra banda, el motiu de l'epistolari és un text que és molt universal, que són les benaurances, que havia elogiat de quina manera Mahatma Gandhi, que, per altra banda, era hindú, però que veien les benaurances un text, diguem-ne, molt fecund espiritualment i que l'havia tret molt, gairebé per convertir-se al cristianisme, no? Però ell va romandre en la religió de la seva mare, que era l'hinduisme. Per tant, sí, hi ha persones, exacte, molt intel·ligents que fan el salt de la fe, d'altres no, però allà on hi ha intel·ligència vol dir que hi ha capacitat de dubte, de qüestionament i d'autocrítica. I això abunda molt poc. Critiquem l'altre, sobretot el critiquem injustament, però l'autocrítica és molt poc habitual.
Perquè creure no vol dir creure-s'ho tot.
No, clar.
Creure vol dir qüestionar-me coses, també,
clar,
no?
Per això distingim, fins i tot en llengua catalana, el creient del crèdul. El crèdul s'ho empassa tot, eh? Tot. Tot el que li ve s'ho empassa, no? El nen, per naturalesa, és molt crèdul. I els Reis Mags i el Ratoncito Pérez s'ho creu tot. A mesura que et fas gran, qüestiones moltes creences. Jo els hi pregunto als meus alumnes, que són alumnes tots universitaris. Dic, què creieu quan teníeu 5 anys? Fan una llista llarga. Que els pares són bons,
que ho saben tot,
que et pots fiar de la gent. Dic, i ara de tot allò, què creieu? I la llista s'aprima molt, perquè s'han fet grans. Això no vol dir que no creguin en res. Alguns segueixen creient en l'amor, en l'amistat, en que el treball dona resultats, però, en efecte, a mesura que et fas gran, et tornes més crític, menys crèdul. Però, en canvi, el creient és aquell que assumeix unes afirmacions que no pot demostrar, però no per això deixa de pensar, qüestionar-se i criticar especialment elements que no li plauen de la seva religió o que creu que no reflecteixen l'Evangeli tal com és.
La primera decepció que estava pensant jo és quan te n'adones que els pares no tenen tota la raó, ni ho saben tot, no? Que no són déus, sinó que són homes, no? Sí. Que són humans.
Exacte, no? Això, a veure, el nen petit mitifica la mare, mitifica la senyo sap tot, no? Els pares no s'equivoquen mai, els pares s'estimaran sempre, i a mesura que et vas sent gran, veus que els teus pares tenen fragilitats, tenen contradiccions, s'han equivocat, han comès errors, també segurament han comès males pràctiques, no? Els desmitifiques, no? De fet, fer-se gran jo crec que és un procés de desmitificació, no? Perquè desmitifiques polítics, desmitifiques escriptors, desmitifiques actors, actrius. En canvi, lo propi de l'infant i del adolescent és els ídols, no? Poden ser influencers, youtubers, artistes, però a mesura que et fas gran veus la realitat, no? I la realitat és que som fràgils, que ens equivoquem, que tenim inseguretats i que finalment ens morim. Aquesta és la realitat, eh?
Al final la vida és un cúmul de decepcions, eh?
Hi ha molta decepció. També hi ha sorpreses, eh? No voldria donar la imatge del desencisat i del derrotista, no? Tinc 56 anys, segurament he viscut ja més de la meitat de la meva vida, o molt més, no ho sabem mai, però per estadística, segurament més. I en efecte, no? La maduresa va lligat a un inventari de decepcions, és a dir, et deceben els polítics, et deceben moltes coses, no? Ara, hi ha sorpreses, hi ha l'inesperat, hi ha allò que dius, caram, tu, aquesta música, caram, aquest llibre, no? Caram, aquest estudiant, quina pregunta ha fet, no? I no podem perdre la capacitat de rebre allò que és inesperat i que és bo, és fecund, no? Ara, és veritat, moltes elements que mitificaven ens deceben, perquè veiem la tramoia, és a dir, el que el castellà en diuen la trastienda, no? La rebotiga, no? En canvi, quan veus això, dius, home, potser estava millor sense conèixer-ho. però ara veus com funcionen els fils i dius,
ara ja no
m'agrada.
Ara ja no m'enganyen.
Ara ja no m'enganyen.
Tornem a, les conviccions, ja siguin religioses, siguin polítiques, tendeixen a, separar-nos, no? I fins i tot podem caure en el sectarisme.
Sí.
Perquè vivim en aquest món tan polaritzat que deia vostè, on costa molt d'entendre l'altre, no?
Molt. I l'altre ens qüestiona, ens interroga, ens sacseja, i llavors tendim aquest sectarisme o aquest aquesta endogàmia tribal, no? Nosaltres, el nostre llenguatge, els nostres déus, el nostre món, els nostres ídols, els nostres tatuatges, i fem un grup. I fixa't, el que hauria de ser un univers de comunicació, perquè ens permet la xarxa, les tecnologies de la informació i de la comunicació, ens permeten entrar en relació amb cultures molt allunyades, amb credos molt allunyats, però tendim a fer cercles tancats, no? I llavors això ens empobreix i ens fa molt més ignorants. Però l'altre ens fa por. Ens fa por que ens qüestioni, que ens interrogui, que ens ho posi tot potes en l'aire. En canvi, a mi m'ha interessat per vida llegir aquells filòsofs que no pensen com jo. O sigui, jo he escrit sobre Nietzsche, he escrit sobre Marx, he escrit sobre Freud, he escrit sobre autors que s'ubiquen molt als antípodes, no? Però que per mi són estímuls intel·lectuals i m'han ajudat a aprofundir en el que crec i també a veure les fragilitats del que crec. Dic, escolta, que aquí no tens una fortalesa, aquí és un acte de fe, és un acte de confiança, però has de reconèixer que no tens els arguments concloents que voldries tenir.
Diu en el llibre, primer les persones, després les idees, no? Perquè els ideals, per nobles que siguin, no es poden emprar per justificar abusos i vulnerar drets.
Clar. Amb això tots dos estan d'acord, per exemple. Jo en aquest epistolari he volgut mostrar també els camps d'intersecció. És a dir, creients i no creients tenim moltes diferències. Però hi ha valors que compartim. La justícia social, la solidaritat, el medi ambient... justament això, no? Primer les persones, no? Això ho compartim, no? I vol dir, mira, un serà un humanista creient, l'altre un humanista agnòstic, però les ideologies no ens han de separar. I molt sovint separen. Obren abismes, obren verdaders murs. Amb tu no parlo perquè ets de dretes, amb tu perquè ets d'esquerres, tu perquè ets independentista, tu perquè no ho ets, tu perquè ets de missa, tu perquè no ho ets. Llavors es converteixen en murs, no? I en canvi... El primer, la persona, vol dir, escolta, oblidem-nos, aquesta persona necessita ajuda, necessita atenció, anem a respondre-hi. Els motius que ens porten a respondre-hi seran diferents, però anem a respondre-hi.
Parleu, dic parleu perquè suposa que el Francesc Torralba dona veu als dos, no? Ell és
clar.
El Francesc i l'altre és el Guillem, que és l'agnòstic. Parleu molt de religió, però no només. Parleu dels grans temes que preocupen la humanitat des de sempre, i un és recurrent, que és la recerca de la felicitat. Però la diferència és que l'agnòstic busca i defensa aquesta felicitat aquí a la Terra, mentre que als creients no els importa sacrificar-se aquí per aconseguir després la vida eterna. És això?
Justament, el tema del llibre és la felicitat, perquè les benaurances és un programa de felicitat que Jesús explica en el Sermó de la Muntanya sota l'expressió benaurats, que a vegades s'ha traduït aquest makarios, que és grec, es tradueix o bé per benaurats o per feliços, els pobres, feliços els humils, feliços els compassius, o fins i tot per sortosos, depèn de la traducció. Jo he volgut mantenir la traducció de benaurances, que és el gènere literari que es coneix més, no? Però en efecte, tots dos reflexionen a fons sobre la felicitat, perquè fixa't, hi ha un desig comú, que és el desig de ser feliços. És a dir, els meus amics agnòstics, que la majoria ho són, i fins i tot ateus, i són amics d'infància, volen ser feliços com jo, i volen que els seus fills ho sàpiguen, i que la seva dona ho sigui, i que els seus amics ho siguin. Ara, el tema és què entenem per felicitat, no? I com assolir-la, no? Llavors, fixa't, aquí també el nexe està en el desig. Ara, la manera d'entendre-la no sempre és igual. Per uns felicitat és plaer, per altres és confort material, per altres té a veure amb el compliment dels meus deures, per altres el sentir-se estimat, per altres tenir molts diners. Soc molt feliç perquè tinc molts diners, no?
Bueno, o molt poder.
O molt poder, no? I es deixen la pell per tenir-ne, no? I segueixen igual de desgraciats que abans. Aquesta és la realitat, no? Llavors, la discussió entre els dos és sobre la felicitat. I, en efecte, l'agnòstic, com que no creu en un altre món o no l'espera, diu s'ha de ser feliç en aquest món. I l'altre creu que en aquest món mai serem del tot feliços. Sempre hi ha un si no fos. Si no fos per l'esquena, si no fos pel jefe, si no fos pels polítics, si no fos per la sogra, sempre hi ha un si no fos. Jo, que sóc creient, crec que la felicitat perfecta no existeix en aquest món. Sempre és imperfecta, sempre és provisional, sempre està a la guai del que pot passar, no? És a dir, un fill cau, passa una cosa, un fracàs, el que sigui, no? Llavors és una felicitat molt efímera, molt volàtil la que tenim aquí, i molt intermitent, no? Hi ha moments de gran felicitat, però l'endemà pot venir la tragèdia, no?
És més feliç una persona creient?
No necessàriament. Jo trobo molts amics creients, els considero persones que, malauradament, estan molt tristes, no?, per coses que els ha passat, no?, o fins i tot molt infelices, i creuen, no?, i al revés. Conec persones agnòstiques i atees que irradien un bon ànim. Dius, ostres, aquesta persona, sempre que la veig, tu, té un to vital alt, té ganes de viure, encomana alegria, encomana felicitat, no? Ara, no posa mai els peus en un temple, no creu, però no necessàriament, no? Ara, jo crec que un creient hauria de donar testimoni d'això. És a dir, un creient amargat, no? És el que diu Nietzsche, no? Seríeu més creïbles si fóssiu més alegres. Però amb aquesta cara d'ensopits i de pomes agres que feu, com vols que m'apunti al teu club? Per fer aquesta cara, tu? Llavors, clar, si tu els veus que irradien alegria, l'altre diu, home, jo voldria tenir aquesta alegria. Com t'ho fas, no? I diu, home, doncs prego, miro d'ajudar els altres, això m'omple molt. Ah, caram, però si veig que fas una cara de pomes agres, no m'interessa formar part del teu club.
Més que religiositat, hauríem de parlar d'espiritualitat o fins i tot d'humanitat, però és que la nostra societat ha perdut molt d'això, perquè som molt materialistes, donem importància al que dèiem abans, els diners, el poder, aquestes coses terrenals, i parem poca atenció a la resta, aquesta concepció més humanista de la nostra vida. I això fa precisament referència a aquest text de les benaurances, no?
Sí. Les benaurances és un text que ha generat centenars de comentaris, no? És a dir, no hi ha hagut cap gran pare grec, llatí, teòleg al llarg de la història que no hagi parat en aquesta pàgina, que segurament és una de les pàgines més rellevants de l'Evangeli, també el bon samarità, per exemple, i dius, a veure, que això que aquí es diu aquí és molt difícil de pair, hi ha molta paradoxa, però és un programa de felicitat, no? Llavors, clar, està fora dels nostres paràmetres culturals. És a dir, per la majoria la felicitat és o bé el plaer o bé el confort material. Jo crec que una cosa és el plaer, que no és gens irrellevant tenir una conversa plaent, tenir un dinar plaent, veure un paisatge bonic, tenir una relació sexual plaent. Això de cap manera ho qüestiono, però això no és la felicitat. Pots tenir una situació plaent i no sentir-te feliç. I fins i tot a nivell material. Conec gent, ho dic de veritat, rica, molt rica i molt desgraciada. I al revés, conec gent que a final de mes va molt justa, que té molta precarietat, però sempre irradien felicitat, no? I això veiem en determinats països quan viatgem, que ens quedem astorats. Dius, aquests nens riuen, aquesta persona, i no tenen res, no? I nosaltres que anem acumulant fem una cara de grisa pel metro i pels autobusos que dius, però quin tipus de món és aquest, no? Amb això no vull dir que no sigui important ni el plaer ni el confort, però no és la felicitat.
Per això moltes vegades dius, jo no puc ser feliç per moltes coses que tingui, per moltes raons que tingui per ser feliç, mentre al costat hi ha algú que no ho és, no?
Clar. Per això, torno a l'argument, la felicitat perfecta seria com una espècie de tancar-se en una cúpula, una espècie de narcisisme, quedar aïllat del món, perquè a mesura que t'arriba una notícia de Gaza, o una notícia d'Ucraïna, o una notícia que un home mata la seva dona malauradament i la tira pel balcó, com pot ser feliç pensant en el sofriment d'aquells fills, de la mare d'aquesta noia, de la germana d'aquesta noia? És a dir, una felicitat que comporta ser indiferent als altres, tipus de felicitat és aquesta, no? Llavors, jo crec que a vegades, quan diem busco la felicitat, és un concepte molt narcisista, no? Vol dir jo, i miro d'aïllar-me dels altres i no estar atent als seus problemes, perquè això m'amargarà en la vida, no? Hi ha gent que prefereix no escoltar notícies, no veure la xarxa, no informar-se, perquè això em fa molt infeliç, no? Esclar, però això és una felicitat fictícia.
Això continua existint, no?
Clar, tot això continua. Encara que no ho vegis, hi és. I per això crec que el camí de la felicitat passa per a les benaurances. I la persona que treballa per la justícia potser no aconsegueix la justícia, però la seva vida té valor. La persona que és solidària amb aquell que pateix potser no aconseguirà canviar la seva situació, però si l'aconsegueix una mica serà molt feliç. Dir, home, aquesta persona estava al carrer gràcies a aquesta educadora social, a aquest treballador social, gràcies a aquesta ONG, ara ja té un habitatge, ara ja té una feina. Això et fa sentir molt bé, perquè dius, la meva acció ha estat útil a altres, no? Llavors jo crec que amb una felicitat així, que és la de les benaurances, amb tot, a vegades ho intentes i no ho assoleixes, no? Per això la felicitat plena no hi és en aquest món. És una mala publicitat dir la pots assolir i a més fent drecera. No. Assoleixes estats de plenitud que són molt intermitents, sempre amenaçats, i tenen molt a veure amb complir el teu propòsit i amb realitzar una obra noble. Això ens omple, no? Quan un fa una cosa que diu això és noble i ha millorat la qualitat de vida d'aquestes persones.
Jo sempre dic que no pots canviar el món, però sí que pots millorar una miqueta la petita parcel·la que t'ha tocat, no? I això ja és alguna cosa. Tornem a les benaurances. Trobo que podria ser un text molt actual, vigent, perquè fa referència a la justícia social, a la compassió, a la pau. Hi ha un moment que el Guillem diu, o escriu, diu, feliços els que viuen de manera sostenible, perquè gràcies a ells les generacions futures podran habitar dignament la Terra. És una traducció de les benaurances sí, molt actual.
Molt no? actual. Perquè té això, les benaurances, que persones que no creuen els ressona també, els fa pensar, no? I pots fer una traducció amb un llenguatge actual, no? I és el que fa en Guillem, no? En Guillem, doncs, entra per casualitat en una església i en aquell moment estan llegint les benaurances. L'home queda parat i comença a comentar-li a l'altre interlocutor, que és el meu alter ego, que es diu Francesc, no? Llavors, clar, ell diu, jo la traduiria d'aquesta manera. I és veritat, doncs, benaurats aquells que tenen una forma de vida que és sostenible, que és ecològica i que permetrà que altres, els nostres fills, els nostres nets, puguin viure en aquest món. I això ho hem d'agrair a les persones que treballen així, perquè si convertim això en un contenidor d'escombraries, els que naixeran després de nosaltres no hi podran viure, ni podran respirar-hi, ni hi haurà aigües, ni hi haurà verd, ni hi haurà arbres, no? Llavors, benaurats els que viuen de manera sostenible.
Clar, veiem en aquest intercanvi de les cartes, aquest intercanvi de missatges, que no estan tan allunyats el Francesc i el Guillem, no? Hi ha moltes coses en què coincideixen, no? És veritat que tots dos tenen una cultura, doncs, una educació catòlica que ens passa a la majoria, no? Independentment de que sigui religiós o no, venim d'una cultura catòlica, però sembla que no està de moda ser o reconèixer ser religiós, no? Sembla que una cosa anacrònica.
A casa nostra sí. Això no es pot globalitzar, però a casa nostra sí, i més amb el cristianisme. Hi ha altres tradicions que no tenen cap dificultat. En la indumentària, els veus pels aeroports, els veus en les gasolineres, i expliciten el que creuen, no? L'àmbit musulmà, per exemple, o alguns de l'àmbit del judaïsme, no? En canvi, en l'àmbit cristià, a casa nostra, hi ha la tendència a la privatització, que en diem. Ho visc, però en la privació. Ho visc, però a porta tancada, no? En canvi, en altres llocs del món, no. En altres llocs del món és molt explícit, no? I es parla amb tota naturalitat, com el qui parla de quin esport li agrada, com el qui parla, doncs, de quina literatura llegeix, o si és d'un club de tennis, no? Però aquí tendim a amagar-ho. Per què? Doncs, bàsicament, per aquesta por a ser qualificats d'anacrònics, d'obsolets, de demodés, i llavors hi ha com una autocensura, aquesta és l'expressió, no? I és curiós, perquè altres coses no les censurem. O sigui, hi ha qui censura, per exemple, això, però no la seva orientació sexual. Hi ha qui censura això, però no censura si està separat o està divorciat, no? Per tant, això ho censurem segurament perquè ens fa por l'etiqueta, l'etiquetatge social, no? Aquest és així. I com que l'etiqueta a vegades es pot convertir en un estigma, i que et privi d'entrar llocs o que et qualifiquin, prefereixes evitar-la. Conseqüència, t'autocensures i pregues a casa a porta tancada, però no al carrer, com algunes tradicions, al mig de la plaça. Però, esclar, per mi això és molt audaç i té molt valor, no? Jo tinc alumnes que són creients, però no ho diran mai a l'aula. I alguns m'ho han dit al despatx, Jo a vegades he fet la pregunta provocativa, tinc davant 80 nois, no? Dic, algú d'aquí prega alguna vegada? Tothom callat. Després al despatx em ve una noia i em diu, bueno, jo, professor, és que prego cada dia. Dic, home, i per què no ho has dit? Home, no ho puc dir, això, a classe.
Fa vergonya, no?
No ho puc dir, home. Què em diran, no? I també faig catequesi, diu, però no ho puc dir, això, tu, que sóc catequista. Em dirien Monhill, em dirien Anacrònic, em dirien iaia, no? Però això és autocensura, tu. On està la llibertat? No viu un país on hi ha llibertat d'expressió. Per què no puc expressar lliurement allò que crec? És molt fort, això.
Realment és perquè hi ha com la idea de que religió i intel·ligència estan com renyides, no? Que una persona que pensa i que raona no és religiosa, o que la religió és de quatre beates, no? També hi ha aquestes idees, no?
Sí. I aquestes idees, que no són justes, perquè una gran part de premis Nobel són religiosos, o cristians, o catòlics, o protestants, o jueus, confessionals, és a dir, això és empíricament contrastable, no? Però, sobretot, el que jo crec que és incompatible és la intel·ligència amb el sectarisme. Això sí que crec que és incompatible. És a dir, perquè la intel·ligència és obertura, és interrogació, és anàlisi, és reflexió, és recerca d'arguments, i el sectarisme, en un moment donat, diu prou. No estic disposat a qüestionar això. Això sí que hi ha una incompatibilitat. Però, en canvi, respecte a lo primer, no crec que hi hagi incompatibilitat. De fet, jo, en els dos camps, he conegut persones intel·ligentíssimes i amb una gran fe, i al revés. Persones molt intel·ligents, però que no s'han sentit cridades a creure ni a formar part d'una tradició religiosa, no? I he après molt de les dues, I les dues, diguem-ne, les podria ubicar de professors que he tingut en una i altra facultat, no? I, per tant, no és patrimoni ni dels creients ni dels no creients, però, en canvi, el sectarisme. També hi ha sectarismes no religiosos, En l'àmbit de l'ecologisme, l'àmbit polític, també hi ha sectarismes terribles en altres àmbits, no? Que al final són també formes de pensament molt exclusiu,
Per a què serveix la fe?
És una font de sentit. O sigui, la fe, de servir des del punt de vista d'utilitat pràctica, no en té cap. O sigui, no, si la tens per això, és una instrumentalització, no? Tinc fe perquè trobaré feina abans. Tinc fe perquè, què sé jo, les persones em valoraran més. Llavors és un ús instrumental. La fe, diem que és un do. Per tant, vol dir que no depèn de la teva voluntat. Hi ha moltes persones que en voldrien tenir i no en tenen, no confien. Hi ha persones que l'han perdut. També hi ha persones que l'han perdut. Per tant, jo diria que la fe és un do, però a la vegada també és una font de sentit. És a dir, t'orienta cap uns ideals i et disposa a treballar per aquests ideals.
Diu l'agnòstic en el llibre, la fe obre una finestra a l'esperança, és el principi de vida eterna, una llum quan tot s'apaga. Jo la fe la interpreto com una forma de consol.
També és forma de consol. És a dir, creure que no tot acaba amb la mort, creure que hi ha algú que vetlla per nosaltres, creure que la víctima de la història serà i rebrà una justícia, i que el botxí, el torturador, el malvat, el que s'ha escapat, no s'ha escapat a la mirada de Déu. Home, la fe, en certa manera, és una forma de consol pel que plora, pel que està explotat, oprimit, no? Ara, això no vol dir que sigui un invent només per consolar-nos. Podria ser que hi hagués aquest cel i aquesta pàtria celestial. No ho sabem. És un acte de fe, és un acte de confiança. És que la fe va molt lligada a la confiança, no? Confio en el que dius, però no ho he vist. Em fio del que dius. I a la vida fem molts actes de confiança. Molts ens frustren. Confiava en tu i m'has traït. Confiava en tu i m'has deixat, no? Però els creients confiem en que aquella paraula que Jesús va dir és verdadera. I la va dir fa 2.000 anys i seguim confiant-hi. I això ens impulsa a seguir treballant per la justícia, pel bé comú, pels més vulnerables, no? I només això és valuós. Hi hagi o no hi hagi cel, que hagis treballat per això és valuós. Encara que després diguis, escolti, aquí hi ha el no-res, d'acord? Però la teva vida ha tingut sentit. És a dir, jo crec que encara que no hi hagués cel, el programa de l'Evangeli és valuós. Encara que no hi hagués cel, ni premi, ni vida eterna. Algú que, com diu les benaurances, treballa per la justícia, és valuós. Algú que pacifica el món, en un món amb tantes guerres i tants conflictes, és valuós. Si a més creiem que el que pacifica serà recompensat amb una vida plena, home, això és fantàstic, no? Però encara que no hi fos, val la pena fer-ho.
I encara que no hi hagi aquesta recompensa després, hi ha una recompensa aquí, que és que aquest consol, aquesta brúixola, quan la vida t'envia un revés monumental, doncs t'ajuda, no?
T'ajuda, clar.
A vostè l'ha passat.
Clar. Quan tens una una crisi forta, la mort d'un ésser estimat, com a mi va passar molt recentment, home, la fe és un antídot, no hi ha dubte. La fe et sosté, no? La comunitat, la fe, els amics, la família abans que res, tot això són xarxes que et sostenen, no? Però sobretot creure que hi haurà un retrobament final. A mi el que em dona molta confiança és que creiem en un retrobament final. Això no sabem descriure-ho, hem d'utilitzar metàfores, paràboles, no? No és el cel que veiem, però vol dir un estat de plenitud, no? I això, clar, això dona molta pau, no? De dir, aquí ara no hi és, no el veig, no el toco, però ens retrobarem. I això és clar, això és una ara això no es pot demostrar, eh? No donem gat per llebre. Això no es pot demostrar. Això és un acte de fe. Així de clar ho dic. Hi ha qui creu i hi ha qui no. Però jo no tinc un argumentari per dir-te ara t'ho demostro. Això és donar gat per llebre.
No es pot demostrar, però si tens aquesta sensació de consol i aquesta fe de creure que arribarà allò, per mi és important. Jo no sé si a vostè li ve de gust parlar d'aquest tema
endavant.
De teràpia, però com se supera una cosa tan dura, tan forta, tan bèstia com és això? Jo crec que és el pitjor que et pot passar a la vida, segurament.
Mira, el verb no és superar. Jo crec que com a molt ho podem assumir, la mort d'un ésser estimat, un fill, un germà, no? El fill és molt greu, però un germà, l'esposa, no se supera, es pot assumir. Es passen per una sèrie de fases que estan molt estudiades, no? I hi ha una fase que és la darrera, que és la de l'acceptació. Ara, fins que no arribes aquí, hi ha un via crucis, eh? Hi ha la ira, hi ha la negació, hi ha fins i tot la depressió o la desesperació, no? Hi ha persones que es queden petrificades en una d'aquestes fases. Jo crec que, a part de l'acceptació, hi ha la gratitud, hi ha l'agraïment, no? A la persona, a tot el que ens ha fet, a tot el que ens ha dit, a tot el que ens ha portat, no? I aquest procés demana temps. Això, la societat de la velocitat, que tot ho volem ràpid i immediat, com el que envia un tuit, això no va per aquí. Això demana el seu temps, no? I, a més, en cada persona té el seu. Els dols són individuals, personals, intransferibles, no? Cadascú sap el que viu a dins. Però, en efecte, la fe és un antídot, i és un element que ajuda a afrontar-lo amb uns ulls esperançats.
Per això, ja només per això, trobo que ja la fe ja seria positiva, no?
Sí, encara que només fos per això, sí. Encara que només fos per això, en efecte.
Una de les frases que diu el llibre el Guillem, l'agnòstic, és: a la cinquantena ja fa temps que sabem que la vida no és justa ni ho ha estat mai. Aquí torno al que li preguntava abans, no? És un cúmul de decepcions, és un cúmul de mals tràngols que passem a la vida,
sí, però
alguns
és que,
més
veure,
forts que altres.
Correcte, però és que ho constatem tots, que no és justa. Hi ha persones que fan molt el bé i només reben bufetades, tu. Hi ha el murri, que en castellà en diuen el pillo, no?, que va fent tota mena de maquiavelisme
i se'n
surt. Dius, però bueno, on està la justícia, no? Però això ja està al llibre de Job. És que la Bíblia, clar, la Bíblia hi ha tots els arguments. Això, el cardenal Rabassi ho diu molt, no? Que la Bíblia és un llibre que trobes totes les possibilitats, perquè també hi ha el llibre de Job, on Job és un home bo i només li passen desgràcies, no? Llavors, la vida no és justa, certament, i el que creu que és justa s'equivoca, perquè li passaran injustícies, no? Ara, els creients creiem amb una justícia final, creiem amb un amor final, però aquí hi ha molts desequilibris, molta ingratitud, moltes dissociacions. Hi ha persones que han fet molt bé i han rebut molt mal, no? Per part de fills, fins i tot, no? Que dius, home, això és ingratitud, això és... no es mereixeria això, aquesta persona, no? Llavors, clar, creure en la vida eterna és creure que hi haurà un reconeixement, que hi haurà una pacificació, que hi haurà una vida plena, no?, quan aquestes vides han estat tan torturades. No?
Clar, a mi em sembla molt bé això de la justícia final, universal i divina, però jo vull justícia aquí, terrenal, eh?
Per això hem de treballar aquí, també. Per això diu feliços els qui són perseguits per la justícia, feliços els qui treballen per la pau, feliços els qui són compassius, perquè vol dir, no et quedis de braços plegats esperant aquest cel, no. Aquí t'hi has de posar. No vol dir que ho assoleixis, però pots aportar. Ara, confia que aquest treball no serà endebades, aquesta és la qüestió, que no serà estèril, que no l'hauràs tirat a la claveguera.
Vull acabar amb un fragment del llibre. Diu: si faig una llista de les creences que he anat abandonant pel camí, quedo esglaiat. Creia que tothom era bo, que l'esforç sempre dona resultats, que els pares ho saben tot i no es pot passar res. Creia en Déu, en el cel per als bons i l'infern per als dolents. Creia també que la història progressa, que el món evoluciona cap a una civilització de pau, democràtica i justa. Creia en els líders polítics, en el que llegia la premsa. A poc m'he tornat un incrèdul.
Sí, i això passa a molts, perquè dius, mare de Déu, m'estic quedant despulladet com un arbre a l'hivern, no? I això és un exercici molt fort. Però hem de fer aquest treball, no? I després veure què és allò que continua, no? Però, en efecte, hi ha un treball de deconstrucció de creences importants. Jo crec que això és fer-se gran, això és apuntar cap al pensament crític, i això és tot el contrari de la credulitat, no? La credulitat n'hi ha molta i fa molt mal, no? Que és empassar-se el que diu un influencer, el que diu un youtuber, que té 2 milions de seguidors, però no sap res de medicina, però tothom el segueix. Dius, però escolti, per tant, jo crec que practicar aquesta incredulitat és bo, i ho diu un creient, o practicar aquest escepticisme és bo, perquè ens ajuda a purificar les nostres creences.
És la demostració que tots, en el fons, necessitem creure en algo i que el dubte i la fe no estan tan lluny.
Exactament.
Això ho traiem d'aquest llibre, Benaurances per agnòstics. Francesc Torralba, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu per l'interès i per la cura en aquesta entrevista. Gràcies.
Amb el Marc Willy als comandaments tècnics, marxem, us esperem en una nova edició de Món Possible.